Bon dia, benvinguts a l'Espai del Gall del Monestir. Avui serà una tertúlia radiofònica i també televisiva per Cugat.cat. Ens acompanyen representants dels partits polítics en presència al ple per tractar diversos temes dels que es van tractar en la sessió plenària d'aquest dilluns. Per Convergència i Unió ens acompanya Carles Brugaroles, pel Partit Popular Jordi Carreras, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia al 5.
Molt bon dia.
Comencem aquesta tertúlia, que té l'objectiu, com saben, normalment després del ple, de tractar diversos temes que es van portar a la sessió plenària d'aquest dilluns. Una de les qüestions que voldria tractar amb vostès és que finalment es va donar a conèixer el document que l'equip de govern ha acordat amb la família Grau Garriga, a partir del qual es podrà treballar en el proper mandat amb el nou equip de govern per tirar endavant el Centre Grau Garriga d'Art Textil. És un centre que s'ubicarà tant a la Casa Imat com a la Masia de Can Quitèria, que ara està desocupada, per tirar endavant un projecte on hi haurà diversos àmbits de creació, recerca, investigació i formació i una exposició, volíem dir, permanent d'obres de l'artista santcoatenc, sobretot centrades en el món del tapis. Els voldria demanar als 5 partits que els sembla aquest document base a partir del qual es treballarà i, sobretot, que la Masia de Can Quitèria es destini a aquest projecte de Grau Garriga. Recordem que anys enrere s'havia comentat, per exemple, que aquest espai es podria dedicar a qüestions de serveis socials. Que comenci Convergència i Unió defensant aquest document base al qual han arribat amb un acord amb la família de Grau Garriga. Quan vulgui, Carles Brugaroles.
Jo crec que estem davant d'una molt bona notícia. Estem parlant d'un document que arrenca, no?, tot un procés que serà, doncs, serà llarg i que és una primera etapa. És un document d'intencions a partir del qual, doncs, l'Ajuntament i la família, doncs, ens comprometem, diguem-ne, a treballar per tirar endavant aquest projecte. És un projecte que incorporarà molts impactes, entre els quals, doncs, millorar el posicionament de la ciutat en matèria cultural i amb una línia que ens és molt pròpia, no? I a més, doncs, que contribuirà també a dinamitzar, doncs, un espai que assemblarà l'eix de més vitalitat, de més moviment, de vianants, comercial, etc., de la nostra ciutat, i és un motiu també, doncs, molt ben fonamentat per rehabilitar una masia que tenim al nostre centre i que realment, doncs, bueno, que ho necessita, no? I que per tant tenim destí per aquest equipament, doncs, és també una bona notícia. Jo crec que és una qüestió que, bueno, que, en fi, que tots la podem compartir, que van en aquesta direcció. Aquesta masia, doncs, l'ús que havia de tenir, és veritat que s'ha debatut molt, i aleshores el fet de que per fi tinguem, doncs, un destí clar i una visió clara de què és el que ha de ser i quin impacte pot tenir en el seu entorn, crec que és una bona notícia.
Partit Popular, valoració d'aquest document base a partir del qual es tirarà endavant aquest projecte.
Sí, miri, és un primer pas amb un projecte que realment és interessant, és una cosa que quan es porti a terme, doncs, enriquirà la ciutat de Sant Cugat i que posa de manifest una vegada més com Sant Cugat és una ciutat on hi ha una gran riquesa cultural i artística, no? Es ve a sumar a les diferents centres culturals, podríem dir, artístics que té Sant Cugat, i esperem que aquest primer document, que és una declaració d'intencions, un cert compromís o precompromís entre Grau Garriga i entre la família i l'Ajuntament, doncs al final donin els seus fruits i tiri endavant. Creiem que és una cosa positiva, certament, sí.
Pere Soler, del PSC.
Sí, nosaltres tindríem una postura, diguéssim, igual en aquest sentit. És obvi que l'informe o la proposta d'usos o del que ens van presentar l'altre dia en el ple, doncs, evidentment, no estem capacitats per dir si està bé o no està bé, perquè em sembla que ningú ens dediquem al món cultural exactament, ni coneixem l'extensa obra, ni tan sols de Grau Garriga ni dels altres autors, doncs, que estan citats. Però dit això, i donar tot el nostre suport a donar un reconeixement a Grau Garriga, ens hauríem de plantejar de com es fan les coses en aquesta ciutat. La rehabilitació d'una masia, destinar la totalitat de la masia a un projecte com aquest, en un barri mancat d'equipaments, potser ho haguéssim pogut fer d'una altra manera. D'entrada, l'alcaldessa, jo recordo que ara feia la precampanya, deia que el proper mandat instarà a consultes populars en determinats aspectes. Crec que és estat el moment, per exemple, doncs, en el barri, de fer algun tipus de consulta o algun tipus de requeriment en els veïns, doncs, de què fer amb aquell equipament, amb els veïns o inclús amb la pròpia ciutadania de Sant Cugat. És a dir, no podem obviar que un equipament que en aquests moments està buit en el centre de la ciutat, destinar-ho a l'obra de Grau Garriga doncs pot repercutir sobre la mancança d'equipaments socials i culturals de la nostra ciutat i del propi barri. Per una altra banda, caldria dir que queden aspectes com lligats a la formació artística pròpia del teixit, com ho podem lligar això, o amb la formació professional, o amb els centres educatius. Per una altra banda, també queda obert de com es lligaria amb els circuits metropolitans o de l'àrea de Barcelona, perquè si hem de fer cas del reconeixement que té l'obra actualment del teixit a la nostra ciutat pel nombre de visites a la Casa Aymat, doncs evidentment s'ha de replantejar tot això.
Rosa Casamitjana, mitjana d'iniciatives?
Perquè... Bé, nosaltres partim també del supòsit de que efectivament estem a favor de que es reconegui el Grau Garriga com a persona i que es reconegui la seva obra. Ja ho vam dir doncs, quan se li va donar la medalla i per tant això no té cap dubte per nosaltres. El que sí entès és tot el plantejament. Jo no entraré en la part artística, que crec que la Pilar Parcerisses doncs, és prou entesa i prou docta en el tema com per fer-ho, però sí que em sembla que no s'ha discutit prou ni tan sols a nivell dels partits que en aquests moments formem part del municipi. És a dir, en un moment determinat va sortir la idea de que Can Quitèria seria el centre Grau Garriga, però ningú ens va demanar, diríem, què opinàvem, què pensàvem, si ens agradava o no. No cal dir que tampoc es va fer obert a la ciutadania. I a 2 mesos de les eleccions plantejar aquesta situació creiem que és simplement precipitat. Hi ha un altre tema. Nosaltres donem per suposat, òbviament, que hi ha una donació total de l'obra de l'artista per part de les dues famílies d'ell. Per tant, això pensem que és una condició sine qua non. Sense això és impossible obrir un centre d'aquest tipus. L'altra cosa que volem dir és que tampoc hem vist en cap moment, entenc que això és un primer pas, entenc que es anirà treballant, però jo crec que sí que hi hauria d'haver un mínim estudi de l'impacte que pot tenir, de l'impacte cultural que això pot tenir i de l'impacte econòmic, i això no ho tenim. I bé, si nosaltres, insistint una mica en el que ha dit el Pere, si mirem l'evolució dels visitants a la Casa Aymat, només per dir-vos, el 2010 van ser 2.357, el 2013 va ser 952. Per tant, jo crec que això no ho podem obviar, s'ha de tenir en compte i s'ha de posar damunt de la taula. Pensem que Can Quitèria costarà molt de reconstruir, costarà molt de mantenir, i penso que això és un tema que s'ha de tenir molt present. Què farem després un cop tinguem instal·lat el museu allà?
Guimbrós, de la CUP.
Sí, una mica amb la línia que han comentat el Pere i la Roser, jo crec que cal separar la figura de Grau Garriga i tot el projecte artístic que allà s'hi vol desenvolupar, perquè és evident que estem parlant d'un personatge excepcional i reconegut internacionalment, del com es fan les coses. Nosaltres en el seu moment ja vam plantejar que en Quitèria fos, en aquest cas, nosaltres la nostra proposta era que fos un espai d'entitats, fins i tot la vam anar a visitar amb un regidor i tècnics municipals, bueno, bàsicament perquè volíem saber l'estat, i realment l'estat era dolent. Vull dir que està clar que a la casa, a la masia, li cal una reforma en profunditat. Però en tot cas, i és això, que jo estic molt amb la línia del que comentava la Roser, de la manca d'informació, que també cal posar-ho tot en el seu lloc, tampoc tenen l'obligació de donar-nos-la, però ni de demanar-nos l'opinió si no volen, però és veritat que això va aparèixer, el tema aquest va aparèixer fa força temps en una junta de portaveus, abans ho havien dit a la premsa, es va deixar i al cap d'un temps va tornar ja com si estigués bastant lligat, i es denota una certa improvisació que crec que no se diu amb el que allà s'hi va fer, perquè realment és un projecte gran i un projecte que s'ha de fer lligat. I per un altre cantó, també s'ha comentat, i ja ho vam comentar en el ple, la situació en la que queda la Casa Aymat, que és un espai força poc visitat, i a veure què passa amb aquest espai també.
Convergència, si vol fer alguna cosa.
Sí, a veure, no... El company Pere Soler, que parlava de barri mancat d'equipaments, jo crec que els darrers anys el que s'ha viscut també és una millora, diguem-ne, una optimització, si voleu dir-ho així, de l'ús d'equipaments que són públics, que són de tots, no? Ara darrerament hem anat doncs, a rebent, gestionant notícies, ja sé que molts partits han expressat matisos, no? Però hi ha la qüestió de Can Maristany, hi ha la qüestió de la casa Jaume Andreu, la Villa Felisa, perquè ens entenguem, i els locals propis de la plaça de Can Quitèria, que han anat guanyant ús, que estan doncs, sent utilitzats pels castellers. Ara també en aquest ple vam aprovar la sessió per l'Institut de la Infància. Hi ha una millora dels usos de la plaça Barcelona. Home, jo diria que, no, que això que es deia, no, de barri mancat d'equipaments socials, culturals, home, jo crec que és, diguem, tota d'allò, però és més que discutible, no? I aquesta qüestió, doncs, efectivament s'ha vingut tractant. Aquí ja fa molt de temps que cuegen algunes alternatives. Hi havia la qüestió del Museu de les Matemàtiques, eh? I sabent que hi hauria el trasllat de la policia cap a l'antiga seu del Muntanyenc, doncs teníem aquestes dues cases importants aquí al centre, doncs la Via Felisa, Jaume Andreu, i Can Quitèria, i aquestes alternatives del Museu de les Matemàtiques, la que finalment s'ha acabat adoptant amb l'Ateneu, i la qüestió del Museu Grau Garriga. Home, jo entenc que tot és discutible, i que segurament no sempre es pot parlar amb més profunditat de les coses, però bueno, tampoc no diria que estem davant d'una improvisació, sinó que tots sabem que estem davant d'una qüestió que fa molt de temps que els ve pensant, que els ve parlant. Jo no diria que no és una precipitació, i que en fi, doncs, que s'ha vingut, doncs, tractant diverses alternatives i mirant quina seria la que milloraria l'impacte de cara a la ciutat, no? Estem en una fase preliminar. Aquí s'han dit moltes coses, efectivament, que són necessàries, no? Que és avaluar com podem optimitzar l'impacte, és avaluar la qüestió dels visitants, no? I de com això, doncs, afecta en positiu el seu entorn. Efectivament, és que estem en la fase preliminar de tot plegat, no? Per tant, jo crec que totes aquestes valoracions que fèieu no és que no les comparteixis, que jo crec que les estan recollides, ja ho estan, i que les hem d'anar desenvolupant en el futur, els equips de govern que hi hagi, i juntament amb els partits de l'oposició, doncs, després de les eleccions.
PSC havia donat un repara, després del Partit Popular.
Sí, home, jo crec que, contradint-te una mica, Carles, jo crec que sí que hi ha una improvisació amb el que respecta amb els equipaments. A veure, el pla d'equipaments ha servit pel que ha servit, per pintar un mapa de colors, guardar-lo calaix i no fer-lo servir. He utilitzat el pla d'equipaments quan us ha sortit, quan heu tingut ganes, i quan no, doncs, com si res. Nosaltres vàrem plantejar, fa dos plens, vàrem plantejar precisament una revisió del pla d'equipaments, el qual veu negar. Ara, el Museu de les Matemàtiques va ser una improvisació, perquè ja ha desaparegut del mapa. Les masies dels nous barris de Can Mates són la de Can Canyameres i la de... No me'n recordo.
Can Rebella.
I Can Rebella, s'estan caient a trossos. Tenim equipaments. Els usos de Can Quitèria, possiblement si Can Quitèria l'haguessin pogut rehabilitar, ara no hauríem de fer la despesa de Can Maristany. Perquè vull recordar que s'està pagant un lloguer, s'està pagant un lloguer anual per Can Maristany, per un ús d'un equipament, es pot dir equipament, però d'un ús privat, d'un privat, i per tant l'Ajuntament ja està esmerçant diners amb una cosa privada. Llavors nosaltres creiem, si féssim cas al pla d'equipaments, doncs hauríem d'haver racionalitzat tot això. Tu em deies, Jaume Andreu o Villa Felisa, ja sabíem que la policia havia de marxar d'allà. Però també va ser una improvisació, perquè primer es va subhastar, entre cometes, amb el Club Muntanyenc, sota unes condicions que realment eren pernicioses pel propi Club Muntanyenc, es va fer enrere aquesta operació, i ara que se n'ha anat la policia, doncs agafem l'Ateneu amb unes condicions totalment diferents de les quals s'oferien al Club Muntanyenc. Per tant, aquesta improvisació en el que respecta als equipaments, doncs és òbvia. I en el centre, a pesar de tot, hi segueix havent-hi una manca d'equipaments de la nostra ciutat.
Breument,
la seu, que no ho discuteixo, la seu dels infants o la seu de la Unió Ciclista no és un equipament per la ciutat, és un equipament d'ús que pot ser obert, però és per aquella entitat.
Jordi Carreras, del Partit Popular.
Sí, no, jo solament voldria apuntar que certament ens sembla una bona idea aquesta que hem dit, és una idea que està per desenvolupar completament. Ens sap greu que es perdi la iniciativa del Museu de Matemàtiques, que es va estar parlant durant mesos, i al final no sabem per què, perquè no se'ns ha donat cap raó, doncs no es fa i es substitueix per aquesta altra iniciativa, que podríem dir que no arriba a projecte, no? Però, clar, lògicament els partits de l'oposició, en les labors internes del govern i en les labors de negociació que s'hagin pogut fer amb la família Grau Garriga, amb qui portava el tema del Museu de les Matemàtiques, doncs no hi participem, i per tant no estem en condicions de jutjar. El que sí podem valorar és que s'ha portat en el ple un conveni que no tenia per què passar pel ple. Es podria haver fet perfectament sense necessitat de passar pel ple, i això es fa en el darrer ple unes manifestacions d'intencions que no tenen una vincul que no vinculen en profunditat ni a l'Ajuntament ni a ningú. Però és una manera, és una declaració d'intencions al final. Llavors, per què es porta l'últim ple abans de les eleccions? Pues és obvi per què, no? És una finalitat que si no és electoralista, pues ja m'explicaran vostès què és, si això permet que estiguem avui parlant en aquest programa d'aquest tema i que es pugui fer servir amb altres coses. Bueno, és així, és una... És dividit. Hem tingut una idea, eh? I llavors ens ho portem en el ple perquè tothom s'assabenti la idea. Bueno, però quan això se li posin potes de veritat i es faci de veritat, es porti de veritat, llavors estarem en condicions de jutjar realment si això és positiu o no.
Iniciativa, vols dir una cosa?
Dos coses. Una, que insistir, que penso que una de les bondats, diríem, del centre seria que no n'hi ha cap altra en tota la rodalia, és a dir, el que és el teixit i l'art tèxtil no n'hi ha cap altra, és a dir, no seria un museu més d'arts normals, d'arts plàstiques, i penso que això sí que és important, però jo insisteixo que un mínim pressupost de posada en marxa i una viabilitat del projecte, això havia d'estar incorporat, encara que després, òbviament, es pogués modificar en funció del desenvolupament, però creiem que això era imprescindible.
La CUP vol afegir alguna cosa?
No, en tot cas, li compro al Carles el fet de que segurament no és una improvisació, en aquest cas no estem parlant d'una improvisació, o si més, però bueno, en tot cas sí que una improvisació calculada, que se sap molt bé quan s'acaba de presentar definitivament, i també estic d'acord amb el que ara comentava la Roseta, que serà un museu que és evident que no estarà en tota la comarca, però també crec, i amb això també crec que va la línia del document que se'ns plantejarà, que estaria bé que no fos un museu amb la línia tradicional que entenem per museu, perquè sabem que els museus, tal com els entenem avui en dia, tenen les visites que tenen i estem parlant d'un espai on hi haurà una inversió molt important i crec que s'hauria de buscar fer alguna cosa que vagi en una línia molt més d'interacció amb la ciutadania i en la qual tots plegats la sentim propera i que hi podem participar d'alguna manera.
Algun comentari més?
Compro aquesta idea del museu, però no és del meu àmbit d'actuació,
no,
tothom
no.
Sap, eh? La sensació que tinc jo és que el qualitat per mi és en absolut està al calaix. Va ser un document que es va treballar intensament per tots els partits i que continua servint de guia. El que no és cert és que...
Perdona, per aquí.
Per tothom. I el que no és cert és que diguem-ne, el saber que Can Quitèria tirava endavant hauria pogut evitar que Maristany, que són, jo crec que són equipaments diferents, eh? I que compleixen funcions diferents. I que la idea de Can Maristany jo crec que és una molt bona idea, que ha tingut molt poc cost, i que no és un local de propietat, aquest és el tema, no, però no és un equipament privat, eh? Però el que dèiem abans, vull afegir la qüestió de la Unió i del Centre Popular Andalús. És a dir, aviam, aquesta afirmació que feies, no?, de manca d'equipaments, home, jo crec que en una etapa de crisi profunda com la que hem estat vivint, aquesta legislatura hi ha hagut un salt endavant enorme que s'està implementant i no sempre, diguem-ne, no té implementació efectiva a data d'avui en molts casos, però que s'estan produint diguem-ne, un salt endavant enorme, molt, molt important en matèria precisament d'equipaments del que tu esmentaves, no? Jo, per tant, em sobtava una mica. I només per acabar, clar, nosaltres, jo estic al govern d'aquesta legislatura i és la primera vegada, diguem-ne, que em trobo en aquesta situació que tenim les eleccions a tocar, no? I aleshores sempre vols actuar amb la prudència deguda perquè no passi això, no? És a dir, quan tires alguna cosa endavant que no sigui tillada d'electoralisme. Tenim les restriccions pròpies del poder comunicar o no poder comunicar, però jo també el que li demano al meu equip és que no s'ha d'aturar res i que totes les coses que tenim en marxa no les comunicarem, però tiraran endavant, i si tenen impacte al ple, doncs tenen impacte al ple. Clar, entenc el comentari estant a l'època que estem, però també reivindico la necessitat de que l'Ajuntament no es pot aturar. La ciutat no es pot aturar, no comuniquem, i estan passant moltes coses, que no les traslladem a l'exterior, però les coses, si tenen reflex al ple, doncs tenen reflex al ple.
Senyor Carreras, que somreia.
Molt greu. Si una cosa té d'anar al ple i no es pot aturar bé, però quan no té que anar al ple perquè no té sentit que vagi al ple i va al ple just abans de les eleccions, doncs és verdi con asses.
És un equipament molt important, jo crec que sí que...
El senyor Pere Soler li ha fet alguna cosa i canviarem de tema si no volen afegir res més.
Jo crec que sí que aquest ple hi havia una intencionalitat.
No,
Can Barata, Can Cabassa, la Unió, l'Institut de la Infància, el Centre Grau Garriga, tot això...
Com tots els plens?
Doncs no, com tots els plens no.
Tots els plens tenen
coses. En aquest ple hi ha hagut un excés de cofoisme, de voler dir hem fet les coses ben fetes...
En cap cas, no estic d'acord.
Vostès diuen no. És que no ens agrada fer les coses com si fossin electoralistes, però que ens estan recordant vostès contínuament a l'oposició que nosaltres utilitzem els temes per electoralisme. Per tant, escolti'm, nosaltres tenim la funció que tenim, que és la, fer la política, construir la ciutat i millorar els equipaments.
Molt bé. En tot cas, ho valorarà la ciutadania. Canviem de tema, parlem de Can Cabassa. En el ple d'aquest dilluns es va donar a conèixer que es torna a obrir un nou període d'informació pública per que hi hagi un nou diàleg entre l'Ajuntament i els veïns d'aquest sector de Can Cabassa. Recordin, ja pendent un pla de millora urbana que ara ha quedat suspès. Aquesta paralització arriba després que l'equip de govern prengués en consideració les al·legacions veïnals per reduir el nombre d'habitatges públics a construir a la zona. També van veure, a l'audiència pública d'aquest ple, que els afectats d'aquesta zona de, Sant Cugat han anunciat la constitució d'una entitat per defensar els seus interessos com a veïns durant el procés. Els voldria demanar també als partits polítics que valorin la situació que està vivint Can Cabassa, pendent d'aquest pla de millora urbana que es va tractar a la sessió d'aquest dilluns. Convergència i Unió.
Bé, jo crec que ho has explicat molt bé en l'antecedent, no? A veure, tot el planejament urbanístic de la ciutat ha anat patint molts canvis els darrers anys. Hi ha tota la qüestió de Can Bosquets, de Can Montmany, i s'han anat traslladant edificabilitats i mirant de recollir doncs, al màxim la sensibilitat de la ciutadania envers aquesta qüestió. No és fruit d'aquestes qüestions que plantejava, però a Can Cabassa efectivament hi ha una possible previsió d'un cert nivell d'edificabilitat. Sí que hi ha un matís del que tu apuntaves, no? Que no és només habitatge públic, o sigui, els veïns el que demanen és una menor densitat de nou habitatge, aquesta és la qüestió, públic o no públic, eh? I bé, jo la sensació que tinc, diguem-ne, és que en funció de dels planejaments que estaven inicialment sobre la taula, doncs es van fer les etapes preliminars perquè tot això pogués tirar endavant, i que en un moment donat doncs, ens és una llum d'alerta per part dels veïns i que la compartim i que el que es recull doncs, és això, no? La voluntat de dir un moment, aturem-ho tot un moment, parlem-ne, arribem a un consens, mirem d'equilibrar al màxim les diferents postures i reprendrem la qüestió quan es donen les circumstàncies, no? Això no és la primera vegada que passa. De vegades l'equip de govern és conegut per tothom, per exemple, en el cas de les promocions de promoció a la Floresta, per explicar un cas que ho vaig viure molt directament, doncs escolta, de vegades tu vas per un camí, constates que no és el camí que la majoria desitja, i el que has de fer és aturar, parlar-ne i veure cap on has de continuar. Crec que tenir aquesta capacitat també és important, no? I que tots som conscients de que ningú és perfecte i tots podem tenir una estratègia que no és la ideal. I per tant, jo crec que el que estem en aquest cas és davant d'aquesta tessitura, no? I escolta, parlem-ne, potser el que havíem plantejat originalment no és la, potser, ho dic en condicional, no és la millor de les alternatives, parlem-ne i per tant obrim aquest període i tirarem endavant.
Partit Popular, valoració de la situació a Can Cabassa.
Això de Can Cabassa, ho vam dir-ho ja en el ple, és una mostra, és l'últim cas, podríem dir, que posa de manifest fins a quin punt doncs, aquest equip de govern al llarg d'aquests 4 anys ha seguit polítiques poc ordenades i poc criteri, amb poca profunditat i, si no provo, amb poca serietat en molts temes. No? Ha posat un exemple, el senyor Brunoles, que és el de la Floresta. És realment molt senzill i molt evident. Es gasta l'Ajuntament, compra uns terrenys que li costen 1,5 milions d'euros, si no recordo malament.
Senyor Carreras, un moment, esperi, perquè li canviarem el micròfon perquè tenim un petit problema tècnic. No és culpa seva. Simplement haurà d'agafar el micro com si estigués dirigint a l'audiència. Si vol tornar a començar, si us plau, perquè se'l senti millor. Ara millor, sí.
Bueno, doncs està dient que el cas de la Floresta que ha posat el senyor Brugaroles és un cas evident. Es compra uns terrenys per 1,5 milions d'euros i llavors quan ja per fer un projecte d'habitatge i tal, quan l'oposició dels veïns es tira enrere i no se sap per què servirà aquell, s'han malbaratat 1,5 milions d'euros. Home, hauria sigut sensat preguntar abans a la ciutadania i després prendre la decisió. El pla de mobilitat urbana, s'aprova en el ple el pla de mobilitat urbana, hi ha una gran oposició per part de sectors de la ciutadania justificada i llavors s'acaba dient que no pateixin, que això no es farà, que hi ha moltes coses que no es faran, però escolta, si no es faran, llavors, i perquè es parla posteriori, doncs de, i aquí Can Cabassa passa alguna cosa similar, no? Es posa en marxa el pla de Can Cabassa, es produeix la posició dels veïns, i llavors no, ara hem d'arribar al consens, o arribin abans al consens, o governin, s'escolta la gent primer, i després d'escoltar la gent i de dir el que pensen, llavors es posen en marxa els mecanismes jurídics i de govern que s'estima oportú, assumint la responsabilitat que té el govern de fer les coses millor que cregui que és possible després de sentir els ciutadans. Però no, el pla el pacte per la nit, un altre exemple de situació caòtica que al final ha saltat pels descosits, no? Pues, tantes coses.
PSC?
Sí, jo crec que hi ha un petit error de concepció, no?, amb la notícia que diu que es prendrà en consideració l'opinió dels veïns. Jo crec que no és ben bé cert això, si, perdoneu-me que, que digui, perquè jo crec que l'Ajuntament estava en fals. El desembre de l'any passat, el desembre del 14, vam fer una aprovació inicial en el que deia taxativament que es posaria exposició pública i a participació ciutadana en el període d'un mes. Bueno, l'exposició pública es va fer perquè es va sortir publicat en els llibres oficials que pertoquen, però la participació ciutadana no. Clar, llavors estaven fals. Vol dir que haguessin, el que estaven fent és tornar enrere i tornar a començar el procés, però no és que hagi vist això. Per què ha passat això? Doncs perquè hi ha hagut veïns que s'han mobilitzat i se n'han adonat que l'Ajuntament estava en fals. I ho vam dir en el ple, ens sembla perfecte que l'Ajuntament rectifiqui, tiri enrere i torni a començar tot aquest procés. Perquè, a més estem parlant d'una zona molt sensible, que és la zona de Can Cabassa, en què ha sigut una pastilla, una peça que ha sigut bascanvi, hi ha hagut permutes pel mig, hi ha hagut canvis de volums, hi ha hagut diferents projectes d'urbanització, han sortit restes arqueològiques, ara actualment és un aparcament provisional, és a dir, hi ha tot un seguit de qüestions que fan que ens replantegem tota aquesta peça i lògicament hi ha d'haver-hi una participació ciutadana. I el que estem fent és reprendre allò que havíem fet malament en aquell moment i no passa absolutament res. I ens vam felicitar per fer aquest pas enrere. Jo espero que en tot el procés de participació ciutadana i juntament lligat amb el que deia el senyor Carreras del Pla de Mobilitat, ens donem del pla de seguretat i sobretot del pla de seguretat d'emergència aèria que pot haver-hi en tot aquell barri construït donat l'heliport de l'Hospital General. Per tant, espero que fem una revisió integral de què ha de ser aquell barri, de com s'ha de construir i dotar-lo doncs, dels serveis i de les necessitats que li pertoca.
Iniciativa sobre aquesta qüestió?
Bé, nosaltres quan se'ns va exposar a la Comissió Informativa de Territori, la primera cosa que es va dir és que pensàvem que s'havia de repensar tot el barri, és a dir, tot el que quedava per fer, no només aquella pastilla en concret, sinó una mica què volíem fer d'aquell barri per tancar-lo. Per tant, i pensem que això no s'ha fet, i això evidentment sí que requeria de la participació dels ciutadans, etc. Bé, probablement doncs, aquesta participació no es va fer bé, o quan es va cridar, doncs, que en teoria la primera reunió em sembla que havia de ser amb una dotzena de veïns i es van trobar que n'hi havia gairebé 100, no? La qual cosa doncs, vol dir que efectivament es va despertar alguna cosa d'alarma. L'associació aquesta que es va crear de Can Cabassa Masgener doncs, té aquí una mena de manifest, i els manifests tenen uns punts que primer diuen que ells no són responsables del deute de l'Ajuntament amb Adif, que representa que una part d'aquesta pastilla era per pagar això. Consideren que l'estudi de valors del mercat és erroni, llegeixo només els titulars, que hi ha una previsió insuficient de places d'aparcament amb tot l'espai que s'ha dissenyat, que hi ha una proposta de viabilitat errònia, que hi ha previsió d'altres necessitats futures que no s'han considerat, com poden ser una escola, com poden ser altres serveis, que els habitatges de protecció oficial caldria que estiguessin repartits equitativament per tota la ciutat. Ells diuen que no hi estan en contra, però els volen repartir d'una altra manera, i el mateix passa amb els habitatges dotacionals. Per tant, jo crec que hi ha molts punts que afecten aquest procés per part dels veïns. Jo estic satisfet, evidentment, estem satisfets, jo crec, tots, de que s'obri un procés de participació i de negociació. De totes maneres, una de les premisses que plantegen els veïns és la suspensió total del projecte, i em temo que fins aquí no s'hi podrà arribar. És un acord que serà una línia vermella que l'Ajuntament no estarà disposat a traspassar. En qualsevol cas, benvinguda sigui la participació i estarem amatents a veure què va succeint.
La CUP per tancar aquesta ronda?
Sí, no, a veure, compro gran part del discurs del Carles quan ha comentat el fet de saber rectificar i crec que en aquest sentit estic totalment d'acord. També és veritat, quan ens ho vam presentar a la comissió informativa, que recordo la intervenció del Joan Barba d'Iniciativa, que de seguida li va trobar peròs el projecte, però és que, que allà mateix ja no li van saber respondre o no els van saber explicar. I a partir d'aquí jo crec que s'hagi obert un procés participatiu no solament és lògic, sinó que és molt positiu. Però jo ho vaig dir al ple i crec que jo crec que aquí també hi hem de jugar, l'Ajuntament ha de saber-hi jugar una altra part, que segurament no és políticament correcte dir, però jo crec que si els veïns tracen línies vermelles, que crec que són molt lícites, l'Ajuntament també n'ha de saber traçar una altra, que és la de l'habitatge de protecció, la de l'habitatge de protecció oficial. Jo he sentit arguments per part de veïns d'allà, i no un, ni dos, ni tres, sinó uns quants, que a mi, ja ho dic d'entrada, em posa una mica els pèls de punta respecte a la visió que es té de la gent que va viure a l'habitatge de protecció oficial i amb com això pot afectar el barri. Jo sé que això no queda molt bé de dir, però hem de saber conviure amb tothom, hem de saber entendre les necessitats que hi ha d'habitatge de protecció oficial, les necessitats que té el jovent amb pocs recursos econòmics d'emancipar-se, i això també ha de ser sobre la taula, i això també ha de ser, jo crec, una línia de vermella, en aquest cas des del cantó de l'Ajuntament, i jo crec que s'ha de fer la pedagogia necessària als veïns per fer-los entendre.
Un comentari més, Convergència i Unió?
Sí, permeti'm una cosa breu respecte als terrenys de la Floresta i del senyor Carreras. Jo li demano una rectificació. Quan vostè deia que del malbaratament del 1,5 milió, jo li recordo que són compensacions fruit d'una reordenació que es va fer fa anys en aquella zona, i que l'edificabilitat de Verge de Montserrat es trasllada a un altre lloc. Si aquell 1,5 milió d'euros no està, no es malbarata. Sisplau, rectifiqui, perquè això és greu, eh? I després comentava vostè el pla de mobilitat, era una oposició, bueno, el pla de mobilitat va comptar amb la unanimitat de tots els grups municipals, si no recordo malament, excepte el seu, i les coses s'han de posar com són. Clar, en Pere, bueno, tothom, no? Estem aquí fent una qüestió que és molt interessant i molt complicada, que és a dir, com ajuntes la necessitat de l'exposició pública, que això realment doni camí a una autèntica participació ciutadana. Això és... No és evident, no és fàcil. Hi ha barris que estan molt ben cohesionats i que quan tu planteges una qüestió saps que allò arriba, home, amb un percentatge molt significatiu. En el cas de Can Cabassa Mirasol, poder no tant com altres barris, no? I possiblement és com una de les coses que ha passat ara, no? Que és, escolta, es fa l'exposició pública, segur que es va explicar en el Consell de Barri, tal, etc. I arriba un punt que s'encenen algunes alertes per la part del veïnat, no? Jo crec que... No és que no comparteixi, o sigui, prenc bona nota de tot el que he anat dient, no? I és tot aquest llarg debat de com s'ordena la participació ciutadana, com la fomentes, com la incites i com realment prens el pols del sentir de la societat en qüestions, diguem-ne, de gran abast, eh? I, bueno, aquí s'ha parlat de consultes, bueno, escolta, no sé, jo no diré que no, eh? Quan més capacitat ens dotem de tenir la veu de la ciutadania, millor, eh? I això jo crec que tothom estem d'acord. També una altra qüestió, molt breu, lo de DIF, a veure, l'Ajuntament té un conveni per fer front al deute de DIF, que es pot implementar a Can Cabassa, es podria implementar en un altre lloc, eh? Però una cosa no treu l'altra. Efectivament, la ciutadania de Can Cabassa és, diguem-ne, tant d'autora, perquè ho sent tot l'Ajuntament, com el conjunt del municipi. Però aquesta qüestió crec que no juga un paper determinant amb el planejament que està presentat, ni el jugarà amb el conjunt del debat, perquè al final serà habitatge de protecció oficial, que en lloc de tenir una titularitat tindrà una altra, però que la funció que complirà serà exactament la mateixa.
Partit Popular, que volia fer algun comentari, papers al micro, perfecte.
Sí, no, molt ràpid. Jo l'última vegada que vam tractar aquest assumpte ja fa mesos de la Floresta, doncs el que es va dir és el que es va dir. Vostè no em diu que allò es va poder rectificar i es va poder arreglar, doncs molt bé, me n'alegro tant, no? Però això no treu la pifia que vam fer abans, és dir, les coses com són. Llavors, el tema de Can Cabassa, home, Can Cabassa el que necessita certament és una no és un problema concret que ara s'hi han sortit els veïns, sinó que és un problema bastant complex i bastant llarg. Per això, aquí sí que no han fet electoralisme a l'Ajuntament, perquè si haguessin fet electoralisme s'haurien estalviat en l'últim tram, en els últims mesos del mandat, doncs, organitzar aquest lío, no? El sensat era suspendre, perquè suspendre sí que es pot, jo crec, suspendre el procés i en el pitjor ja posats després d'haver liat l'assumpte i esperar a veure què farà el proper govern, no? Però organitzar tot aquest lío amb els veïns, provocar les protestes, s'ha seguit la línia que s'ha seguit amb tants altres projectes, com deia abans, no? Primer es fa el fullon, llavors a veure com apaguem el foc, haver-ho fet bé des del principi i no tindríem aquest tema, i després deixar que el proper govern, doncs, actuï com li sembli millor, que tindrà per davant el temps necessari i la capacitat necessària per fer-ho bé, no?
PSC, breument.
Sí, no, està clar que quan un governa no governa per contacte a tothom, sinó un governa per millorar
al conjunt de la ciutadania, i moltes vegades s'han de veure molts projectes que tenen un caire molt marcat en un punt concret, però que és en benefici de tota la ciutat, no? I per tant això és governar, no? La responsabilitat de governar. En tot cas, jo comparteixo amb algú, comparteixo l'estigmatització que té l'habitatge social, no? Si no recordo malament, fa uns anys amb Can Trabal va passar exactament el mateix, no? I no se n'ha sentit a parlar. Un cop es van entregar les claus allà, excepte un veí que es queixava, però era un cas concret, no? Doncs no hi ha hagut problemes. A tot arreu on s'ha plantejat, a Valldoreix mateix també hi ha hagut problemes amb el tema de l'habitatge protegit, a la Floresta va haver-hi problemes. És a dir, no sé per què, i ho dic sincerament, no sabem per què hi ha aquesta sensibilitat veïnal en contra dels habitatges socials o protegits. Per tant, jo crec que això hauríem de fer pedagogia, i molt ràpidament. Jo celebro la creació de la nova associació veïnal, perquè almenys com a mínim serà un interlocutor. Sí. Veurem, també us dic la veritat, veurem com s'ho pren com interlocutor a l'Ajuntament, perquè moltes vegades el que fa és anar per darrere de les entitats veïnals, desacreditant-la i dient que no tenen la representació suficient. Ha passat i ho he patit en pròpies carns, que es diu. I en el Consell de Barri no es va plantejar això. En el Consell de Barri a Mirassol no es va plantejar la modificació de Can Cabassa, ni tan sols la informació de tots aquests aspectes. Per tant, jo estic d'acord amb que el debat de la participació, de com afrontar tots els processos de participació, inclús en els propis consells de barri, doncs és un debat que hem d'obrir. I això nosaltres ho portem en el programa electoral, d'intentar revifar i replantejar com s'han de treballar els consells de barri.
Cap comentari més? Falten 7 minuts per acabar la tertúlia. Tots els tertulians aquesta setmana els he demanat que facin alguna mena de recomanació literària, tenint en compte que demà és Sant Jordi, que potser la nostra audiència no sap quin llibre comprar i potser els seus consells els serveixen a l'hora d'anar a buscar un llibre per una data tan assenyalada. Els demanaria que recomanessin algun autor, algun llibre, doncs perquè l'audiència tingués també present les seves recomanacions. Que comenci la CUP, per exemple, així fem un canvi de...
Mira, no escriu en català, d'entrada recomanar si pot ser comprar llibres en català, però en tot cas ens ha deixat fa poc, i crec que és just remarcar el paper que ha tingut l'Eduardo Galeano en la literatura i en la literatura de Llatinoamèrica. Les venes abiertes de Llatinoamèrica crec que ens ajuda molt a entendre la situació actual a Llatinoamèrica, i crec que és un llibre bàsic i que tots hauríem de llegir.
Més recomanacions, en aquest cas, Roser Casamitjana?
Jo recomanaria dues, doncs, si em permeteu.
I tant.
Una és d'una autora francesa que va morir l'any 42 al camp d'Auschwitz, que és la Irene Nemirovsky, i és curiós perquè ella havia deixat escrit el manuscrit amb una maleta que va aparèixer molts anys després i que van, diríem, revitalitzar les seves filles, i que parla de dels contactes que hi va haver quan els alemanys van entrar a París. I ho fa des d'un punt de vista àcid, crític, jo fins i tot diria cínic, en el sentit de que ni tothom va ser heroi, ni tothom va estar a la resistència, ni tothom s'hi va oposar. I aquests contactes que es van establir, diríem, entre uns alemanys aparentment cultes, músics, etc., i una població rural francesa molt menys atreçada. La visió que té ella una mica posa els pèls de punta, si voleu, però està molt ben escrit i per mi va ser un llibre que em va impactar. I un segon llibre que jo estic llegint ara, no l'he acabat aquest, és el del Josep Fontana, Construint una identitat, que té com a subtítol Història de Catalunya, que explica doncs la història del nostre país des del segle VIII fins a l'actualitat, i ho fa des d'un punt de vista especialment social, econòmic, etc., no tant des de la història dels reis, i que a mi personalment, que com sabeu vinc de l'àrea de ciències, doncs m'ha ajudat molt a entendre moltes coses de com som i per què som així i com hem arribat fins aquí. A mi m'ha servit, diríem.
PSC, alguna recomanació, algun autor, algun llibre?
Sí, jo recomanaré un autor local. Per Sant Jordi tinc la mala costum de... o la bona costum, no?
Era una ironia.
D'intentar comprar algun llibre d'autors locals, i en aquest cas doncs un company pare que he compartit no per qüestions de curs però sí d'escola, que ha estat el Joan Maragall, el Juan Carlos Vázquez, que és un apassionat de la muntanya, que en un moment determinat doncs va decidir portar amb una persona invident a la cima d'una muntanya,
I explicava, en una de les entrevistes explicava doncs, totes les peripècies que passa doncs, aquesta persona invident per pujar fins a dalt de la muntanya, i un cop a dalt de la muntanya la sensació que tenia aquesta persona d'haver pujat a una muntanya i deia, veus que maco que és, no? I llavors tot això ha recollit aquestes experiències. Després va anar amb una ONG amb persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, i el que fa és un recull d'experiències i de sensacions personals, i que el llibre es diu Estamos en la cumbre, diu Discapacitados en la montaña. Jo crec que és un reflex, és una altra manera de veure la muntanya, i sobretot per una persona que és apassionat de la muntanya. A més, em sembla que és col·lega vostra, que és periodista, i que per tant és un amic i és un santcugatenc més. Escriu en castellà, però és un català més, encara que d'origen basc. I en tot cas m'agradaria fer una petita reflexió. M'han regalat per la campanya un llibre d'un cosí del Ciceró, que explica ja fa uns quants milers d'anys de com es plantejaven les campanyes electorals, i veus i denotes que hi ha certes similituds, i que és curiós.
Partit Popular, senyor Carreras.
Sí, jo recomanaria dos
apropis-vos una mica micro, perfecte.
Dos coses també, una novel·la i un autor, no? Una novel·la és el Jilguero, d'una autora nord-americana que va guanyar el Pulitzer a l'any 14, que és realment una novel·la original, no? La vaig llegir fa uns mesos i és una novel·la curiosa perquè per la manera de desenvolupar-se és llarga, però t'agafa des del primer moment, és ric amb les descripcions, és interessant. I és una autora que es veu que escriu cada 10 anys, ha escrit una novel·la cada 10 anys, la qual és una cosa també original, no?
Home, el llibre és llarg, vull
és llarg,
dir. No,
és un llibre important, però en canvi, tot i així, vas veient, a mi per lo menos em semblava curiós perquè el contingut doncs t'agafava fins al final, i tampoc és que passessin grans coses extraordinàries mentrestant, no? És una cosa curiosa. I un autor, que aquest és més antic, però que a mi m'ha agradat sempre, per tant li he llegit bastantes coses, i és C.S. Lewis, l'anglès, que era professor d'Oxford, molt amic de Tolkien, per exemple, i un home pues, que té novel·les i llibres de pensament, les dues coses pues, molt, molt interessants i molt profuns, no? És un que quan tenia 6 anys, si em permets l'anècdota, tenia 6 anys i li va dir al seu pare, ell era anglès, li va dir al seu pare, papà, tinc prejudicis contra els francesos, no? I el pare li va dir, home, fill, però per què tens prejudicis contra els francesos? El nen li va contestar, home, si sapigués per què ja no serien prejudicis. En 6 anys, la criatura. Vol dir que era bastant genial, no? Però són interessants els llibres d'ells.
Carles Bulgaroles, ja per tanca aquestes recomanacions de Carles Sant Jordi.
Bé, jo vaig a barraques, que atès els temps que corren, no? M'he apuntat dues i d'una d'elles no recordo el títol, i ara se m'enfadarà perquè és una persona que tothom coneixem. Però sí que tinc la sensació que el llibre d'en Josep Maria Vallès, a part que s'ha fet molt conegut,
Polítics doncs, de la Carta.
Sí. Això, Polítics de la Carta. Ajuda a humanitzar persones que, en fi, ara mateix com a estereotip almenys doncs, no ens va malament a tots. No? I l'altre és d'en Salai Martín, que és quasi Sant Cugatenc també perquè és de Bellaterra, que és l'hora dels adeus, no? Que és un dels molts llibres que estan ara mateix doncs, aportant visions, perspectives, prismes, sobre quelcom del qual doncs, haurem de decidir de parlar molt aviat, no? I quan també és informació millor.
Amb
aquesta qüestió hem estat més debatent si es pot fer o no, si podrem votar o no podrem votar, més que no pas quins arguments hi hauria per votar en un sentit o en un altre, doncs bueno, m'ha vingut al cap aquest i abans ho comentàvem, no? Perquè bueno, crec que home, el Salai Martín és un economista que no és que jo comparteixi tot el que diu, però la veritat és que té una capacitat explicativa apabullant, és brillant. I bé, un com tants altres podria haver.
Doncs amb aquestes recomanacions marxem. Moltíssimes gràcies, Guillem Pro, Roser Casamitjana, Pere Soler, Jordi Carreras i Carles Brugaroles, i fins la setmana que ve a la tertúlia. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon Sant Jordi.